El matí de Catalunya Ràdio.
Us n'adoneu que falta menys d'un any per les eleccions dels Estats Units, que podrien arribar a donar 4 anys més de Donald Trump en aquest món? Aquesta setmana han començat els hearings públics a la Cambra de Representants perquè s'obri aquell procés d'impeachment contra ell. I mentre la pressió política creix, el front econòmic el podria salvar o no? Jo no tinc criteri i per això avui necessitem el professor Xavier Sala i Martín, perquè la borsa ha tornat a pujar, Washington i Pequín acosten posicions per frenar la famosa guerra comercial, el dèficit i l'endeutament dels Estats Units continua pujant malgrat la baixada dels tipus i l'economia sembla que travessa una de les fases de creixement més llargues de la història. Sabeu quant tenen la taxa d'atur els americans? El 3,6. Professor Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com anem?
Doncs mira, ara, mentre et deia, mentre compartia això amb l'audiència, pensava, és possible que falti menys d'un any per les eleccions als Estats Units i que hi pugui haver 4 anys més de Donald Trump? Doncs sí, és possible, no?
O, sí, sí,
això
sí.
Pot passar?
Em pensava que anaves a preguntar, és possible que existeixi una taxa d'atur del 3,6%?
Bueno, aquesta és l'altra. També t'ho puc preguntar. És possible que existeixi una taxa d'atur del 3,6%?
Sí, sí. A veure, d'entrada, el primer, el Trump, és possible. El Trump, jo crec que desafia totes les lleis de la política i de la història que hi ha hagut als Estats Units. Ningú, cap analista polític d'aquests que surten cada diumenge, o bueno, cada dia, a la tele, però sobretot aquí als Estats Units, els diumenges és un dia d'anàlisi política, doncs tots els analistes de diumenge tots van dir en el seu moment que era impossible que l'escollissin, els temes d'escàndols sexuals, la falta de preparació, de tot apuntava que no, tot apuntava que no duraria 4 dies, que li farien un impeachment de seguida per totes les irregularitats de les eleccions, les relacions amb el Putin... I el tio va sobrevivint, un darrere l'altre, i una de les raons per la qual va sobrevivint, un darrere l'altre, tots els escàndols, és que, d'alguna manera, té un suport popular que espanta els republicans. És a dir, tenen por, el tio, com que és molt, així, és molt venjatiu i molt, molt irracional, cada vegada que hi ha algú, un republicà, que gosa portar-li la contrària amb algú, el tio fa un d'aquests famosos tuits condemnatoris i el poble o els votants del Trump es posen en contra d'aquella persona i acaba doncs, perdent la reelecció o sent perjudicat. Per tant, la por que tenen els republicans fa que la cosa segueixi i, per tant, diguem, és possible que sí, que hi hagi reelecció. Pel que fa a l'atur, l'economia nord-americana, diguem, mirada des d'Europa i sobretot des d'Espanya o Grècia, que són els dos pitjors països en termes d'atur, clar, és una cosa extravagant. Penseu que ara la taxa d'atur és el 3,6%, però en la pitjor crisi que hi ha hagut als Estats Units des de la Gran Depressió, que és la crisi del 82, la crisi del deute, la taxa d'atur va arribar a l'11%.
Això és el que pitjor els hi ha anat. Imagina't nosaltres que...
Pitjor. I aquí encara no estem a l'11%, i figura que ja ens hem recuperat de la crisi. Doncs el pitjor moment de la postguerra és l'11%. La crisi del petroli, la crisi famosa del 75, la taxa d'atur va arribar al 9%, l'explosió de la bombolla.com va arribar al 6%. Per tant, diguem, no, és un altre planeta. És veritat que aquí als Estats Units és molt... Dic aquí perquè estic a Nova York, eh? Diguem, és veritat que als Estats Units diguem, és fàcil perdre la feina, és a dir, no, els treballadors no estan tan protegits legalment com a Espanya, però clar, la mateixa raó que fa que sigui fàcil perdre la feina fa que sigui molt més fàcil també aconseguir-la. És a dir, que quan algú l'acomiaden, doncs el cap de setmana següent ja té una altra feina,
ja
si vol,
feina.
I l'atur no existeix, no?
Escolta, més coses. Nosaltres que ens ho mirem des de la ignorància i des de fora, tot això que corre, que hi pugui haver un acord entre la Xina i els Estats Units per acabar amb la guerra comercial, és estratègic? Creus que hi ha base? Ho fa de cara precisament a afluixar la pressió econòmica?
Bueno, com Insisteixo que amb el Trump mai se sap. Eh? El Trump és un tio tan estrany i tan ególatra que ell diu... el que ell diu és que sí, que ja té un acord i que a poc el anirà fent públic i tal i qual. Els xinesos, tot i que l'última setmana sí que diuen que segurament hi haurà acord, cosa que ha fet que tothom s'alegri, però no són tan contundents. No ho sabem, jo no ho sé. El que passa és que jo crec que si tu mires les conseqüències de no arribar a un acord són catastròfiques pels dos. I pels dos vull dir pel Trump i per la Xina, no pels Estats Units i per la Xina, pel Trump i per la Xina. Per què? El Trump, recordeu, va dir que pujaria els aranzels a tota una sèrie de productes el 15 d'octubre el 15 d'octubre, i després que hi hauria una segona onada de pujades el 15 de desembre, em sembla que era, la del 15 d'octubre, a l'últim moment, va dir, com que els xinesos estan negociant, la posposem. I va posposar un augment que era, en aquells moments era del 25-30% a una sèrie de productes que estaven valorats amb 250.000 milions de dòlars, però ara ve la del desembre. És a dir, si no arriben a un acord, haurà de pujar els impostos, els aranzels, els que no va pujar llavors i els que ha de pujar al desembre, perquè si no queda com un tonto, queda com un tio que no sap negociar. Els xinesos veuran que és un farol, que és un bluff, que en realitat no té ganes de pujar els impostos, i aleshores els xinesos aquí guanyaran la partida. Per tant, té l'obligació, o arriba a un acord, o el 15 de desembre tindrà problemes. I per què això és greu? Doncs, primera, perquè els productes que hauran de pujar el 15 de desembre... són molt visibles. Per exemple, entre ells hi haurà els iPhones. iPhones fets a la Xina que es ven als Estats Units, de sobte passaran a ser 15% més cars. I això ho veurà tothom. Tots els votants del Trump veuran les conseqüències ja directes.
Això no s'ho pot empassar, no?
Exacte. Però segona i més important, si fa aquestes pujades d'impostos, en total serien de més de gairebé 400.000 milions de dòlars, això tindria conseqüències econòmiques. És a dir, podria, perquè faria pujar el preu de les matèries o dels productes que compren les empreses, no? De sobte, si tu, l'acer o els materials que tu compres a la Xina són més cars, òbviament això causa un impacte amb l'empresa d'aquí, que moltes hauran de tancar, pot començar una crisi econòmica. I això és molt important, perquè la història ens demostra que sempre que hi ha hagut crisi econòmica en any electoral, sempre, vull dir, des de la Guerra Civil, des del 1860, tots els presidents que han tingut una crisi en l'any anterior a les eleccions, o durant els 12 mesos anteriors a les eleccions, tots han perdut les eleccions. I tots els que han tingut un boom econòmic durant l'any electoral, tots han guanyat les eleccions. Fixeu-vos els últims...
It's the economy, stupid.
Exacte. El Clinton li va dir al Bush pare, it's the economy, stupid, i el Bush pare, perquè va tenir una crisi després de la primera guerra d'Iraq, recordeu, va haver-hi una crisi als Estats Units, el Bush pare va perdre la reelecció, el Jimmy Carter va tenir la crisi, recordeu, del segrest de l'ambaixador a l'Iran, la crisi econòmica que va venir l'any 79, Jimmy Carter va perdre la reelecció, el Gerald Ford va tenir la crisi del petroli, l'augment dels preus del petroli del 75, va perdre la reelecció, el mateix va passar amb Herbert Hoover, és a dir, tots els presidents que han tingut crisi a l'any electoral, tots han perdut les eleccions, i per contra, insisteixo, i això és una dada que ve del 1860, tots els presidents, el Wilson, el Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton, tots, l'Obama, el Bush fill, malgrat que tothom em deia que era idiota, el Bush fill va tenir un boom econòmic a l'any electoral i va ser reescollit. Per tant, és molt important pels republicans i pel Donald Trump que no hi hagi una crisi, i en aquests moments sembla que els factors normals de l'economia, encara que estiguem en un boom expansiu dels més llargs de la història, sembla que els factors normals de l'economia no se li giren en contra. Semblava fa mig any que podia haver-hi crisi de manera natural, però això sembla que no està passant. I, per tant, el gran factor que pot canviar la direcció i pot generar una crisi i, per tant, fer canviar el rumb de la història, el rumb de les eleccions, és aquest acord comercial. I per tant, seria molt burro que el tio no tirés endavant un acord, tot i que, quan parlem de burros, el Trump sempre ha estat en un apartat a part.
Té una categoria a part, té una estància a part.
Exacte, té una estància a part, i per tant és possible que ho faci, perquè el tio, com que es creu invulnerable, no vulnerable, a qualsevol tipus de...
El concepte de la impunitat històrica. Absoluta, també política.
Exacte, doncs el tio igual es pensa, mira, jo guanyaré l'elecció encara que hi hagi crisi, i pels meus pebrots aquí no hi ha acord amb els xinos fins que no s'agenollin i en demanin perdó, no? Amb el Trump pot passar de tot.
Però suposo que també és aquesta sensació que té de que no li pot anar res malament que fa que es vagi endeutant l'economia nord-americana, que ell prefereixi això per sobre gairebé del 100% del PIB, i això li preocupi zero, no?
Sí, a veure, el deute és un altre exemple de que els polítics no compleixen les seves promeses ni tan sols als Estats Units, és a dir, això no és una cosa intrínsecament catalana, espanyola, perquè, diguem, aquí tampoc. Ell es va presentar, precisament, recordeu, amb un programa de sanejament econòmic. Criticava l'Obama de malbaratador de generar augments del dèficit i del deute que eren insostenibles.
I ell ha fet exactament el mateix o ha augmentat?
Pitjor. El ritme d'augment del deute ha augmentat. I, diguem, ara el deute ja és de més del 100% del PIB, que, per cert, diguem, des del punt de vista d'Espanya no es pot semblar extravagant, perquè també té un deute, Espanya té un deute similar. Òbviament, en termes absoluts, Espanya és molt més petit, però en relació a la capacitat de tornar els diners és igual, exactament igual que la dels Estats Units. La d'Espanya és dels Estats Units. Els Estats Units té un PIB de 19 bilions, 19 bilions o trilions, que diuen aquí als Estats Units, i el deute és de 23. O sigui, 19 a 23 dividit per 19 és una mica més de 1, no?
Sí.
I, per tant, el deute ha pujat, s'ha accelerat, però és que, a més, a veure, aquí als Estats Units el tema del deute és, jo crec que és crònic, per raons diferents de la qual és crònic a Espanya. Aquí als Estats Units és crònic perquè ara estem en l'època expansiva més llarga de la història, és a dir, és l'època en què hi ha hagut més anys seguits sense crisi econòmica, i qualsevol economista de bé us dirà que la manera de gestionar el dèficit i el deute hauria de ser, i això no estem, sembla que estem d'acord gairebé tots els economistes, és una de les poques coses que excepte els, potser uns ultraradicals d'esquerra dirien que no, però lo normal és que els economistes diguin quan les coses van bé has de tenir superàvit i quan van malament has de tenir dèficit. De manera que el que demanes prestat quan les coses van malament ho tornes quan les coses van bé, i així pots tornar a demanar prestat quan et tornin malament i pots tornar-ho. Això seria una cosa raonable, que és el que també hauríem de fer les famílies, no? Ens podem endeutar quan les coses ens van malament, però intentem tornar-ho quan les coses ens van bé. Ara estem en la pitjor... en el boom econòmic més llarg de la història, i durant tot el boom el deute ha anat pujant. És a dir, no només no hem estalviat per tornar els calés, sinó que hem pujat el deute. Això què vol dir? Que la propera crisi... la capacitat d'endeutament serà molt més reduïda.
I per tant estarem molt més atrapats perquè no hem tornat els diners.
Exacte. I a veure, aquí el que passa és que estem una cosa crònica per raons polítiques. Els demòcrates tenen com a visió gairebé única augmentem la despesa, passi el que passi, i els republicans tenen una visió gairebé única, baixem els impostos, passi el que passi. Fixa que les dues coses van a pujar el deute, perquè, diguem, si gastes més augmentes el deute, si baixes la recaptació, augmentes el deute. Per tant, guanyi una o guanyi l'altra, per una raó o per una altra, acabes augmentant el deute. I deixem una altra cosa final. Hi ha un aspecte, diguem que diu que explica que potser els Estats Units tenen una posició privilegiada, que potser aquest deute tan gran es pot seguir augmentant. La raó per la qual els països petits no els hi convé tenir un deute molt gran és que de sota poden venir els creditors i dir torna'm els calés. I llavors no pots. A Espanya ara mateix li diuen torna'm els calés i Espanya no pot. Espanya fa fallida. No pot tornar els calés. No té recursos per tornar els calés. I per tant, el límit, la capacitat d'endeutament d'un país com Espanya és més o menys limitada. Els Estats Units és un país especial. És el país líder del món, és el país que emet la moneda, que emet uns paperets que agafen una màquina, posen uns paperets blancs i surten dòlars, i aquests dòlars els vol tothom. És com la màquina de fer or, no? I per tant, i a més tenen la gent, el món financer de tot el món, segueix pensant encara avui dia que és el refugi. En moment de crisi, en moment de problemes, una de les coses més segures en les quals un pot invertir és el deute del tresor dels Estats Units. I fixeu-vos què va passar, per exemple, quan va caure Lehman Brothers. És a dir, comença una crisi econòmica que ha estat catastròfica per molts països, comença als Estats Units, és una crisi financera que portarà una crisi econòmica als Estats Units molt greu, i el mateix dia que passa això, tot el món va cap a Washington i compra deute nord-americà.
Sí. Per tant, el refugi, el valor refugi està en l'administració.
Exacte. És a dir, la gent pensa, si això hagués passat a Argentina o a Espanya, la gent hagués venut el deute espanyol. Clar. I diu, escolta, els espanyols aquí no pagaran ni un duro, marxem corrents, i s'ho venen tot, la gent fuig d'Espanya despavorida, no? Això passa a tots els països del món. Però als Estats Units hi ha una crisi econòmica i la gent pensa, aquesta crisi econòmica s'encomanarà a la resta del món, com efectivament va acabar passant, arribarà a Europa.
Assegurem-nos a través de l'administració d'aquí.
Exacte,
no?
I el lloc segur són els Estats Units, que és el lloc on comença la crisi. Per tant, això desafia totes les lleis de la ciència econòmica i de les finances. Per què? Perquè, clar, perquè dona en el govern nord-americà carta blanca per poder-se endeutar. Li estem dient, escolta, vosaltres feu el que vulgueu, que nosaltres seguirem comprant aquests paperets estúpids que perquè vosaltres sí pugueu seguir gastant.
De tota manera...
I, per tant, no sé si, diguem, des del punt de vista econòmic, no sé si és tan dolent, tan mala notícia que s'endeutin, perquè les conseqüències negatives que això tindria en qualsevol país, potser
allà no
aquí no les acaba tenint.
Escolta, i què et sembla tu que Michael Bloomberg, l'exalcalde de Nova York, una persona, per cert, molt entesa en economia, a part de ser milionari, és igual, però evidentment el mitjà Bloomberg, que va començar per la informació econòmica, ha construït un imperi, i això pot ser com a candidat demòcrata un desafiament per Donald Trump, no?
Sí, bueno, a veure, ara insisteixo, ara tots els programes del diumenge especulen i parlen, i escolta, creieu-me que és una tortura mirar la tele als Estats Units.
Aquí també, si et consola.
Sí, també...
És el mateix, però amb diferents protagonistes, és exactament igual.
doncs és una tortura, però bàsicament perquè no sabeix de res. O sigui, jo l'altre dia vaig fer un exercici de mirar qui eren els líders, la gent de les quals tothom parlava, els que lideraven les enquestes un any abans de les eleccions, en totes les eleccions anteriors. Òbviament, el candidat, diguem, que es presentava a la reelecció, doncs no hi havia dubte que guanyava, però si mires a l'altre partit, doncs l'espectacle, diguem, és dantesc, o sigui, l'espectacle que hi havia de la gent presentant-se...
Per part dels republicans, vols dir?
Bueno, per part del partit que no està al govern.
Ja.
En aquest sentit, perquè el Bloomberg es presenta pel Partit Demòcrata.
Clar,
recorda?
Per això.
El candidat republicà, segur, si no hi ha una cosa raríssima amb l'impeachment,
serà
el Trump, però la pregunta és qui serà el demòcrata. Doncs bé, és a dir, el partit que no està al govern, en el qual, clar, tothom pensa que té possibilitats, es presenta moltíssima gent, però un any abans de les eleccions, qui lidera el grup mai acaba guanyant. mai acaba guanyant. És a dir, fa 4 anys la gent no se'n recorda, però qui liderava les enquestes no era el Trump, era un metge negre que es deia Carson. L'any 2012, les primàries que va guanyar Mitt Romney, el qui liderava les enquestes un any abans era el Newt Gingrich. L'any 2008, qui liderava les enquestes era la Hillary Clinton, en el partit que no governava, recordeu que governava el Bush. El partit que no governava guanyava la Hillary i el candidat va acabar sent l'Obama. Per tant, avui dia és veritat que el candidat és el Biden, i acaba d'entrar el Bloomberg, que el Biden té a les enquestes de mitjana té un 23% de suport, el Bloomberg només té 4, però clar, ara començar a parlar de si qui li farà més mal, qui li farà menys mal, és totalment inútil, perquè diguem, el que passa durant aquest any de primàries, recordeu que fan centenars de debats, no un debat encartronat en el que no es poden, diguem-ne, interpel·lar els uns als altres, que és el que veieu vosaltres allà. Els debats són absolutament, diguem, constants.
A mata de golla.
I s'interpel·len els uns als altres i gairebé s'insulten i una cosa... I n'hi ha centenars i després vindran les primàries on, diguem, qui guanyi primer a Iowa i després a New Hampshire determinarà els calés que li dona, perquè aquí els calés cadascú se'ls ha de treure de la butxaca, diguem, o els ha de trobar. No ve el subsidi del govern que subsidia els partits, no. Aquí has de trobar calés. Si no guanya, si un treu un mal resultat, malgrat que lideri les enquestes a tots els Estats Units, si Iowa perd calés, els donants diran, ostres, no té calés, li trauran la pasta i es quedarà fora simplement perquè no tindrà pasta. Per tant, passaran tantes coses, que ara em sembla una pèrdua de temps, passar-se tot el dia especulant i sobre qui té més possibilitats. El que sí que té el Bloomberg és que el tema dels diners el té solucionat. No caldrà que li facin donacions, perquè traurà la targeta Visa i ho pagarà ell tot de la seva butxaca. Per tant, els calés els té solucionats, però això no vol dir que la gent ho accepti. Pensa que es presenta per un partit demòcrata, que Barcelona diríem d'esquerres, no? És a dir, la banda esquerra dels Estats Units, on hi ha gent realment d'esquerres, com el Bernie Sanders, però clar, aquest tio és un bilionari del Forbes, que abans eres republicà. Llavors, la gent realment d'esquerres, combativa, votarà amb un bilionari que abans eres republicà i que sembla que, depenent del partit que em vagi bé, ara sóc republicà, ara sóc demòcrata? Això no ho sabem. Per més calés que tinguis, tu has de convèncer en aquesta gent, que, de fet, la gent d'esquerra són els que voten a les primàries. La gent normal que no està polititzada no vota ni a les primàries d'un ni a les primàries d'altres. Per tant, massa d'hora.
I, en canvi, no és massa d'hora, perquè li comentem a Xavier Sala i Martín que fa un mes, quan vam començar a parlar del tsunami democràtic, jo li preguntava pels efectes sobre l'economia que podien tenir operacions d'aquest tipus. Hem estat veient com tallaven la frontera amb l'estat francès a la Catalunya Nord, amb el Rosselló, el tsunami democràtic, amb la intenció de fer-ho 3 dies, també convocat a la frontera a Euskal Herria, a Euskadi. Això ja s'ha encaixat, i des de Foment de Treball ja diuen, escolta, atureu això perquè ens afecta l'economia, 15 milions diaris, és a dir, l'efecte d'aquestes accions del tsunami democràtic poden realment fer que es belluguin les coses a nivell de pressionar des de l'àmbit econòmic l'Estat?
Sí, clar, jo crec que és l'objectiu que tenen, sigui qui sigui això del tsunami democràtic. Clarament han decidit que les manifestacions amb roses, lliris i de més plantes, doncs no donen resultats, el que acaben és portant a la gent a 100 anys de presó, i per tant intenten la pressió econòmica. Però recordeu el que jo vaig dir en aquell moment, que era que, diguem, potser val la pena patir un sacrifici de l'economia a curt termini si a canvi aconsegueixes que a llarg termini les coses acabin anant millor. I en aquest sentit, a mi em sobta la hipocresia del Foment, d'aquests empresaris que viuen, molts dels quals viuen de l'IBEX i de la despesa pública i de la regulació espanyola, el que els economistes de les institucionals anomenarien l'economia extractiva, que aquesta gent es queixi dels 15 milions diaris i no es queixin dels 15.000 milions o 16.000 milions del dèficit fiscal. Per què no van en els senyors del PSOE i els hi diu, sisplau, solucioneu el problema català perquè ens esteu ofegant l'economia amb aquest dèficit fiscal tan bèstia. Per què no feu les obres públiques que ofeguen a l'economia constantment? Aquests senyors, recordeu que es van reunir a les ADA, recordeu, fa uns anys, demanant les obres de l'aeroport, les obres... Recordeu, eh?
Sí, sí.
I ara estan calladets tots.
L'acte d'IES.
Perdona, l'acte de l'IES, no les ADA. A mi em sobta que ara surtin corrents a dir que pari el tsunami perquè ens fa mal, i en canvi callin la boca amb el tsunami que els hi porten fotent els espanyols des de fa anys amb el tractament econòmic injust. I això és exactament el que deia jo. Si diguem, pagar 15 milions diaris acaba portant a solucionar el tema de veritat de fons, que és el tema econòmic de veritat de fons, que és la mala inversió, la manca d'infraestructures, la regulació contrària i el tractament fiscal que té Catalunya, aleshores anirem bé, i anirien bé aquests líders, aquests suposats líders econòmics catalans, de posar-ho també a la balança.
Veurem com evoluciona. Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies, pendents també del que passa allà, als Estats Units, i aquí també amb aquestes protestes. Una abraçada.
Molt bon dia, una abraçada.
Adéu, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.